5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Heu de saber que els nens de Joan Miró i Alexander Calder oferiran avui a Washington una conferència sobre aquests dos artistes.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que tenim totes les lletres i que tenim ara en Miguel Soler. Encantada de tornar-te a saludar, Miguel, que ara fa estona que no coincidíem. Aquí el control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara toca saber què passa a les Balears i també al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I d'ací moment de passar l'actualitat pels sedats de l'equip de Tentol, saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Som l'Estia Oliver.
Som aquí.
I Miquel Junc.
Bon dia.
Hem de començar parlant d'art i a l'altre cap de món, perquè, vos ho han dit, a Washington es farà aquesta conferència de la relació que hi havia entre els artistes Joan Miró i Alexander Calder. Signals of democracy pinned up against the coast. Our house of bureaucracy surrounded by a moat. Citizens of poverty are barely out of sight. Overlords escape near evening, the people on the night. Morning brings the tourists, painting eyes and rubber necks. Perhaps a glimpse of the cowboy making the world.
El Museu de Phyllis Collection de Washington inaugura dissabte l'exposició titulada Miró i els Estats Units. Aquesta mostra s'endinsa en la relació de Miró amb altres artistes nord-americans. Si heu de viatjar fins als Estats Units, els propers mesos heu de saber que aquesta exposició es podrà visitar fins al proper dia 5 de juliol. S'hi podran veure fins a 75 obres de Miró i peces de més de 30 artistes dels Estats Units, com el mateix Alexander Calder, Jackson Pollock o Lee Krasner. I aprofitant d'aquesta exposició, el Museu de Phyllis Collections de Washington ha organitzat avui una xerrada entre Joan Punyet, net de Joan Miró, i Alexander Rower, el net d'Alexander Calder. Conversaran sobre la relació entre els dos artistes, les seves influències i també el seu llegat.
I nosaltres en volem parlar precisament amb en Joan Punyet, que crec que ja és a Washington. Joan Punyet, Miró, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Ja has arribat?
Sí, ja som a Washington DC, molt, molt content d'estar per aquí.
Que bé, fa fred o no?
Molt de fred.
Ja ho diuen, que fa fred per allà.
Ui, hi ha hagut tornados i huracanes, això és un altre planeta.
Joan, clar, quina curiositat que tu nom Joan, pel teu padrí, fas el nom del teu padrí, però en Alexander també fas nom del seu padrí, d'en Alexander Calder.
Sí, és increïble, és increïble. Tenim moltíssimes coses en comú, les dues famílies, que fa 100 anys que ens coneixem, i amb en Sandy, el seu net, fa 30 anys que ens coneixem, i tenim aquesta gràcia que tenim el nom tots dos padrins.
Exacte. I tu has mantingut relació amb ells, com dius?
Sí, jo vaig acabar la carrera a Nova York l'any 95 i vaig conèixer en Sandy i sempre hem estat molt content de veure'ls i fer trobades i xerrar dels avis i fer exposicions junts. I avui tenim aquesta gran exposició de Miró i el seu impacte a l'expressionisme abstracte americà i en Calder també va estar influenciat pel Pedrí, per tant, dona importància a la gran magnitud de Joan Miró arreu del món.
Molt, perquè el ver que Calder i Miró varen tenir molta bona relació, de fet, ell va venir a Mallorca, en Calder, també a en Nancy, gràcies a aquesta sí. relació, no?, aquesta escultura.
Sí, va estar l'any 32 a l'Hotel Mediterrani, l'any 72 va venir per inaugurar a la Sala Pelaires i també va regalar aquesta escultura a Palma, Mallorca.
Exacte, que és preciosa, que la podeu veure, sort del rei, Nancy d'Alexander Calder, que està molt a prop de la pastilla de sabó de Joan Miró, que també...
és increïble, que quan veig aquestes dues escultures me fa tan feliç, perquè estiguin junts a Mallorca és un hita per la cultura de Mallorca i pel prestigi de Mallorca.
Totalment, Joan. I ara estaran junts als Estats Units, perquè de què xerrareu avui en aquesta conferència, Joan?
Xerrarem d'aspectes familiars, humans, polítics, democràcia, llibertats, i també de com l'art de Miró va influenciar a tots els americans, i en Calder va ser com una persona que sempre va defensar en Miró a Nova York. De fet, es podria venir a Amèrica 7 vegades, del 47 al 68, i sempre que venia en Sandy Calder anava a recollir a l'aeroport amb un cotxe ple de fil de ferros. I la padrina i ma mare no la podien creure perquè era molt graciós.
La padrina també hi anava?
Ui, la mallorquina, vamos, aquí a Estats Units va disfrutar en 47. Tenint en compte que també havien passat l'Holocausto, la guerra, les bombes atòmiques, Europa estava destrossada, hi havia Franco a Espanya... I venir a Amèrica l'any 47 va ser una revolució de dir, carai, això és un altre món. Hi havia Boogie Boogie, els Majorets, Radio City Hall, Broadway... Hi havia, mo mare m'ho deia, Rimmel, Pintalabios i calces. I geleres, era com... Eren geleres, increïble.
Bé, Joan, parlaves d'aquesta influència que va tenir el teu padrí, Joan Miró, en l'art americà. Exactament, en què se va concretar? Quins són els artistes que se van veure influenciats per Joan Miró i, sobretot, pel llegat de la seva obra artística?
Hi havia en Pollock, en Rothko, Motherwell, de Kooning, Franz Klein, en Philip Gaston, Adolf Gottlieb i també moltes artistes franceses com la Louise Bourgeois i americanes com la Lee Krasner. I avui tenim aquesta gran exposició aquí a Amèrica que fa realment un favor a Mallorca i a Miró, perquè crec que és molt important saber que la seva força cultural i també creativa i artística té un impacte mundial increïble. Per això hem d'estar tan contents de dir que hi ha una obra de la Fundació Joan Miró Mallorca que s'exposa avui aquí a Washington DC, la qual encara me'l fa molt més internacionals i molt més poderosos.
Quina obra és, Joan?
El mural per al... restaurant del Hotel Cincinnati de l'any 47.
Vaja.
I clar, parlaves de tots aquests artistes en qui va tenir relació el teu padrí, entre d'altres, va ser en Calder, però no sé si Miró va poder veure's influència de la seva obra en tota aquesta plèia d'artistes nord-americans.
Sí, és molt important que al MoMA de Nova York hi ha un quadre del padrí que és el primer que fa els drippings, i després en Jackson Pollock ho va provar i va tenir un gran èxit. I després, evidentment, tota la influència d'Amèrica també va influenciar el padrí. Però quan estava visquent a Mallorca, va comprar la pintura americana acrílica que jugava en dos dies, perquè la pintura a l'oli està dos mesos. I va començar a fer una gran llibertat, diguent, si els americans ho poden fer, jo també ho puc fer. I va passar de la figuració cap a l'abstracció americana, també unit amb l'esperit japonès de la pintura cal·ligràfica, del pinzell, de crin de cavall amb tinta xinesa, i juntant també una manera molt més introspectiva de treure la seva intuïció i la seva vocació artística amb gran llibertat.
Mm-hmm. Parlava anglès, en Joan Miró?
Zero. No, que va. era un drama. Ell també xerrava mallorquí, espanyol i francès. I també hi havia en Sandy Calder, que xerrava francès, perquè va viure molt d'anys a París. I amb els altres era un desastre. No podria cap manera.
Devia ser divertit, també.
Va ser increïble.
Les relacions. Clar, Miró no passa mai de moda, perquè cada tant en parlant per una exposició, per una mostra, per un quadre, per una troballa, per allò que sigui de la fundació d'aquí, de Barcelona, però que bé que també ara se pugui tornar a fer aquesta exposició, que se faci aquesta exposició a Washington, perquè què significa i què hi veurem en aquesta mostra?
Veurem la importància mundial de Joan Miró, i tenir aquesta exposició de Joan Miró a la capital del món, com jo, Washington DC, aquí al costat de la Casa Blanca i del Capitoli, és un gran privilegi i un gran honor. I també a Mallorca, hem d'estar orgullosos de tenir la Fundació Miró Mallorca, que té moltíssima importància. I té dos estudis d'Espadrí. I crec que aquesta exposició a Amèrica fa paler la seva importància mundial.
Segur. Idò, que vagi molt bé. Quina llàstima que no puguem ser avui en aquesta conferència que fareu en Sonet d'en Calder, perquè segur que serà molt interessant i podreu compartir molta trajectòria, records, família, com des, i també art que vos ha acompanyat durant aquests anys. Joan Punyet i Miró, moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé pels Estats Units. Ja ens ho contaràs en tornar.
Sí, gràcies.
Gràcies. Adéu. Doncs parlàvem amb el net d'en Joan Miró d'aquesta exposició que es farà a Washington, al Phillips Collection de Washington, amb aquestes 75 obres seleccionades de Miró i peces de més de 30 artistes dels Estats Units. Però ara hem de canviar de tema i hem de saludar la nostra estimada Eugenia San Pedro.
Hola, què tal?
Va?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, quines ganes ara d'anar a Washington a veure aquesta expo.
Jolín, ja veus, sí, que ai, sort.
També t'he dit que no sé si és el millor moment per anar als Estats Units.
No. Però clar, Miró sempre, si haguessin de fer una excepció.
Si qualcú ha de tenir un passaport, si qualcú ha de tenir un passaport internacional o una mena de paper que el deixi passar per tot arreu, ha de ser en Punyet Miró. Que recordem, és el gran validador de les obres del seu predí, perquè ell és qui reconeix si són falsificacions o no, que això m'ha té fascinadíssim. Un dia ho contava i clar, ell ja són anys de tenir aquest estudi clínic per evitar falsificacions.
Doncs sí, canviant de tema, Eugenia, t'agrada en Doraemon?
He vist la notícia. M'agradava molt de petita.
Sí? I d'ara parlarem de Doraemon. Sí.
Doraemon, el moix còsmic.
Tant de bo no som.
La versió mallorquina.
Llavors posa't el nom darrere aquest doblatge.
El moix còsmic, sí.
Bé, i d'avui toca dir adéu a una de les peces claus de la sèrie Doraemon. Ens ha deixat a 84 anys Tsutomu Shibayama. El director japonès va estar més de 20 anys al capdavant de les aventures d'aquest moix còsmic, Nobita, Shizuka, Gegant i companyia. Doraemon va ser creat el 1969 per Fujiko F. Fujio. Va néixer com un manga del qual se'n van arribar a publicar 45 volums. El 1973 es va adaptar per primera vegada aquest manga a televisió. I el 79 va néixer la sèrie que tots coneixem sobre aquest moix robòtic que amb els seus invents ajuda a Nobita a sortir tots els seus problemes i també fracassos. La sèrie té més de 1.500 episodis.
Doraemon, el moix còsmic.
I de la sèrie Doraemon va arribar per primera vegada a l'estat espanyol el 1994. Al febrer d'aquell mateix any, TV3 emetia en català el primer capítol d'aquest icònic anime japonès. Una sèrie que també va arribar aquí, a IB3, va ser el 2005 i va tenir el seu propi doblatge. Sabeu qui hi havia darrere? I doncs va comptar amb les veus de Pere Joan Munà com a Doraemon, Sílvia Sánchez com a Nobita o Llorenç Cloquell com a gegant.
El màgic Cloquell.
Sí. La vareu veure, la versió mallorquina balear?
Jo, sobretot, la vaig mirar per TV3, els Club Super 3, que és veritat que és allò que miràvem més,
que 2000,
a l'hora de mirar dibuixos.
2005 era gran.
Era allò que no hi havia res més, quan el donarem infants.
Però és veritat que jo la vaig arribar a veure per IB3. Clar, jo l'any 2005 tenia 7 anys, encara tenia edat per veure aquest dibuixos.
Quina edat s'ha de tenir per veure Doraemon? Ara mos posen un capítol de Doraemon.
Jo crec que m'agradaria. ara a veure qualsevol capítol. Sí. Era una sèrie entretenguda.
Molt, 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 molt. Sí, sí, i duit en el cinema, també, Ofèlia.
Sí, no sé quantes pel·lícules allà. Sí.
Ah, mira, això no ho sabia.
S'han fet pel·lícules, també. Aquestes sagues, aquestes coses que després també s'aduen al cinema. I que també ens ha quedat en l'imaginari col·lectiu aquest moixet màgic que tenia una butxaca que...
I en Novita, que pobret, que no provava cap assignatura. Aquest lot.
Molt japonès, això. I una mare mal sofrida, que sempre el renyava, que era un desastre.
Era bastant desastre, en Novita. Si no fos per en Doraemon.
Però sí que són aquests clixés una miqueta que els japonesos ho fan molt, això, aquesta mare mal sofrida.
I bastant poc... O sigui, jo crec que a dia d'avui te dones compte de en quin moment se feien les coses abans, perquè jo record, no sé quan fa, vaig veure un clip d'un episodi que sa mare, quan s'enfadava molt amb el fill, entrava dins una espècie de quarto superpetit i li pegava cot de punys a un peluche. Vos en recordeu?
Això era de Shin-chan o de... És que no sé si era de Shin-chan, no?
Pot ser.
Si va de Shin-chan encara és pitjor que se de Novita.
Sí,
era molt semblant.
Però és un poc aquest estil, no? Clar, tu dius, mare meva, sí, sí.
Ara no... Els dibuixos infantils no tindrien una escena d'aquestes, no.
No.
També, pobra dona, també sempre ha requigut amb ella, i els japonesos amb això són molt heteropatriarcals.
Sí, sí, sí.
I la dona és la que s'encarrega de la criança dels infants i d'enfadar-se amb ells i d'educar-los i de donar-los de menjar, etcètera, etcètera. Però bé, dit això, avui hem recordat Doraemon. Tenim una darrera notícia en aquesta taula de redacció. Hem de parlar del fenomen del cinema. No et sentimental value, m'està greu.
No és Almodóvar.
No és Almodóvar.
Per ara.
És Torrente Presidente.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
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 Un hombre que aprendió a moverse entre los poderosos hasta proteger al propio Estado. Sobrevivió cuando todo se vino abajo. Y acabó liderando a los suyos. Su historia es la historia de España. Y todo esto nos ha llevado hasta aquí.
Això és el tràiler de Torrente Presidente.
Molt èpic.
Sí, sí, molt èpic. Aquest cap de setmana se va estrenar aquesta pel·lícula, la sisena entrega de la saga de Santiago Segura. En aquesta pel·lícula, l'ex-policia José Luis Torrente està convençut que és un heroi nacional, se fica dins la política i se converteix en el líder d'un partit populista. Torrente Presidente se va estrenar a més de 1.000 pantalles de 397 cinemes diferents de l'estat espanyol. I segons les dades que porta l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals, aquesta estrena ha estat tot un èxit.
Señor Torrente, es usted mi presidente. En las calles y en los bares, José Luis está presente. Señor Torrente, como te adora la gente. Si me dices lo que quiero, irte voto aunque reviente.
Bona banda sonora, també. Torrente Presidente.
Taburet,
La fa Tabureta, mira.
Sí, sí, sí.
Diu coses, que la faci Tabureta, també.
Perquè ja l'ha sentit de fa 15 anys, o 20.
Sí.
És un estil particular.
Molt concret. Molt Torrente, sí, sí. Torrente Presidente s'ha col·locat en la quarta posició de les millors estrenes de pel·lícules espanyoles, amb 6,9 milions d'euros de recaptació. Amb aquestes dades, com dèiem, en la quarta pel·lícula espanyola més vista durant el primer cap de setmana de projecció. Només és superada per Lo Impossible, que lidera la classificació en gairebé 9 milions d'euros de recaptació aquell primer cap de setmana, i per dues pel·lícules més, mem si les endivines, Eugènia, mem si saps quines són.
Torrente.
Torrente 4 del 2011 i Torrente 3 del 2005.
Vos he de dir que jo he vist aquestes dades de les pel·lícules de Torrente i cada vegada que ha tret una pel·lícula han anat disminuint.
Sí, 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 sí. Un tema manco que les dues darreres que havia tret, però sí. Sí.
O sigui, van baixant els milions.
Torrente President ha tingut manco... visualitzacions...
En comparació amb la resta, no ho sé.
El que té són molt bones estrenes, però llavors, clar, tot és públic
objectiu. És difícil de mantenir.
Tot és públic objectiu i va les primeres setmanes, o hi va el primer cap de setmana, perquè li fa ganes compartir aquest hype, i després et cerca...
Cau en picat.
No, no és que caiguin picat, però té molt bons números. Sí. Ja podrien tenir totes les pel·lícules espanyoles els números que té Torrente, però que no és que cada nissaga, cada capítol de la nissaga superi l'anterior. Més o manco igualen, però no hi ha... Però el primer cap de setmana hi van en devoció i després ja la cosa se normalitza.
I m'ha cridat molt d'atenció que van optar per fer una anticampanya.
Sí.
És a dir...
Que els ha funcionat ben bé.
Molt.
Sí, està
abans
bé.
Abans d'estrenar... ni cartell, ni tràiler, ni entrevistes, ni passes de premsa.
Ha sigut ara, la segona setmana.
Sí, aquesta setmana...
Sí, però això ho pots fer quan dus 5 torrentes anteriors i que ja saben allò que presentes.
Sí, aquesta setmana sí que en Santiago Segura ha anat a totes les teles, ràdios i per tot, ha fet una turné molt grossa de mitjans, però és veritat que la setmana passada no va fer res, no se va dir res. Sí que en mitjan van dir s'estrena la nova pel·lícula de Torrente i tot i així un èxit espectacular aquí ja.
Sí. Sí, sí, jo vaig veure el cartell la primera setmana i era tot negre i amb les lletres blanques posava La vergüenza del cine español, Torrente.
Ja aquesta és la campanya, també, no? Sí. Posa això, La vergüenza del cine español.
Sí, 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 sí.
Perquè és una autoparòdia, o no ho sé.
Bé, en Santiago Segura va guanyar es Goya a director revelació per Torrente 1. Per tant, premiat està. Jo vaig poder anar a la premier de Torrente 5.
No te fa anant a premiers de Torrente.
Me varen enviar a Madrid.
Me
varen enviar a Madrid perquè justament participava en Angie, la cantant mallorquina, i sempre que hi ha una connexió balear era una excusa bona per anar-hi, i vaig anar a Madrid i vaig poder estar amb en Jesulín, en Nanji i amb en Carlos Areces, el d'Ojete Calor,
Jesulín.
I m'ho ibas a pipa, Jesulín Llobrique. Perquè crec que era la 5, o la 4 o la 5, ara no sé exactament quina era, crec que era la 5, que hi vàrem anar i jo m'ho ibas a pipa.
Aquesta
és la 6. Munten un sidral important perquè te citen com una espècie de teatre, creen com a és un pool de premsa, creen com a diferents racons i tu vas circulant com si allò fos una roda i dius, m'interessa en Santiago Segura, en Jesulín, Nanji i na Neus Asensi. I fas coa i i tens 4 minuts de rellotge per fer l'entrevista en el personatge que hagis seleccionat.
A l'art que vaig sentir en Carlos Boyero, el crític de cinema, que li havia agradat la pel·lícula.
Aquesta persona, o sigui, perdó, però jo també ho vaig veure, vaig dir... no li agrada res dels Oscars, va dir que no li agradava absolutament res.
Que res l'havia... li havia arribat, ni li havia conmogut, ni li havia fet ni riure, ni plorar, ni res.
No. Jo sobre aquesta pel·lícula de Torrente vaig tenir la sort de poder dinar amb el director de fotografia, que se pot dir que és mig mallorquí.
Ah, sí?
Sí, en Javier Alomar. I mos va contar que el rodatge va ser molt divertit, però alhora també com molt peculiar, que com una anècdota...
Clar, que mesclen una quantitat de personatges...
Sí, i clar, també va ser un rodatge difícil, perquè quan tu tens tant de famosos que no saben actuar, pues has de repetir moltes tomes i era etern. Però com a anècdota sabeu que, com en Santiago Segura és el director i també és actor, sabeu que damunt la càmera té una espècie de mirall per poder mirar-se durant tota la toma i veure com ho està fent, si ho fa bé, per dirigir-se ell mateix.
Clar, que bo.
Molt fort.
Jo he vist crítiques en aquesta pel·lícula, una crítica graciosa, que la feia en Nechenique, el polític espanyol, que se queixava que a la pel·lícula hi surt en Vito Quiles fent d'ell mateix, que és un periodista que se dedica a entrevistar polítics pel carrer, ho direm així, i se queixava que sortia en Vito Quiles fent d'ell mateix, però que ell no l'havien telefonat per fer d'ell mateix, perquè també surt en Nechenique a la pel·lícula, però no s'interpreta ell
mateix. I en
Rajoy. Sí, sí, hi ha tots els polítics.
En Santiago segura va telefonant. L'altre dia vaig sentir una entrevista que li has entrevistat. Bueno, no te llame porque estaba muy bien liado, pero también te hubiera llamado.
I en Kevin Spacey crec que em van dir que també surt, que està canceladíssim. Encara així, allà ja.
Això també forma part dels Univers Torrente. Jo crec que és un guilty pleasure meravellós, que és la gent que li agradi.
Però és irònic o creix que ja directament?
Santiago segur que ha creat un producte que si tu...
Que no saps si és irònic o no.
Evidentment, que si tu ho mires des d'una perspectiva te pensaràs que és ironia i si segon com siguis te pensaràs que et cinema verité.
És que si ho mires irònicament i satíricament no està tan malament. El que passa que...
Sí. A mi, en el final, a nivell de taquilla, com a programadora, me sap molt de greu que aquí a Espanya només funcioni aquest tipus de cinema.
Sí, de fet, entre les altres pel·lícules que més taquilla havien fet les primeres setmanes, hi havia altres pel·lícules d'en Santiago Segura, com Padre, No hay más que uno... Uno, dos, tres, cuatro, totes. O sigui, tots són pel·lícules d'aquest tipus.
Això és una llàstima, perquè, clar, cinemes que aposten per pel·lícules independents, per pel·lícules més petites...
Sí, o diguéssim pel·lícula... No sé què és normal i què no és normal. No hi ha una etiqueta clara sobre això, ni seré jo qui la posi, però me resulta estrany i a la vegada me fa com una mica de vergonya, saps? O sigui, no ho puc entendre. Perquè mou aquest tipus de públic, saps?
De masses.
Sí, masses.
Diu com som, no? Com a societat.
Sí, però això me fa vergonya.
Diu com som-hi, perquè és molt més fàcil menjar-te un plat de nuggets que no menjar-te un plat molt més elaborat que potser necessita que el teu gust estigui una mica més educat.
Clar,
és a dir, Torrente són unes farinetes que pot consumir a partir de 2 mesos i potser per arribar en el cinema d'en Kiarostami has hagut de passar per un procés d'aprenentatge que per veure Torrente no necessites. Clar. Jo crec que està justificadíssima sa taquilla en aquest sentit. I també que els programadors, els crítics i tal, tenien un puntetès nob.
Que tot allò
que sigui popular no vos agrada.
No, vosaltres ho sabeu, jo som superfan de Marvel, de Blockbuster, jo estic allà a la primera, però també estic allà a les altres pel·lícules, pues, Calle Màlaga, per exemple, és una pel·lícula que ho ha petat, que és espanyola i que tindrà, jo crec que també, molt bona recaudació, però mai a aquest nivell, i segueix sent una pel·lícula espanyola, vull dir, no sé, o sigui, no m'he sentit identificada,
sí,
no,
però també,
i jo crec que s'han de poder saber fer les dues coses, ja, i per com, per exemple, passa a França, vull dir...
Lo que m'imaginava en aquesta tertúlia és defensar Santiago Segura, però...
quedarà retratat, Xisco.
Allò que no se li pot negar és que ell és un tio que controla moltíssim el món del màrqueting.
Des del
minut zero...
Sí, ho ha fet la primera pel·lícula.
No, i a part, des que va començar la seva història al món del cinema, és un home que va anar a concursar a un, dos, tres, per poder recaptar doblers, per poder fer els seus curtmetratges. Sí. És un home que s'ha sabut cercar vida i sobretot ha sabut vendre molt bé el seu producte. Abans de començar a rodar Torrente, ell ja va en camisetes de Torrente, clar, és
també
una
feina... També ha funcionat aquest personatge.
Perquè li ha funcionat i perquè és una feina 20... Bé, les pel·lícules aquestes de Padre no hi ha más que 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 s'allunya totalment de lo que és Torrente, ha començat a fer un cinema familiar i un munt de nins estan boats amb aquestes pel·lícules. Jo, ses filles de ses meves 50 millors amigues, si queden per veure qualque cosa, queda per veure aquesta pel·lícula.
50 millors amigues.
No sé que tenen d'amigues, xisco.
Som una persona especial.
Molt popular, Xisco.
De les meves 50 millors amigues. Evidentment. Però tinc 5 o 6 nins en el meu voltant i els encanta aquest cinema. Jo crec que també s'hauria de reconèixer que pot ser cinematogràficament parlant, no és caviar, però sí que és un producte que s'ha sabut col·locar molt bé. I això també forma part de show business.
Entre allà dins de l'espectacle, l'entreteniment...
I sabre vendre. El problema del cinema espanyol és que no inverteix o no pot invertir res perquè no té pressupost en publicitat. Anora, que l'any passat va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula, segons l'altre dia parlant amb el nostre expert, en Jordi, company de Xiu Xiu, m'explicava que el pressupost de la pel·lícula era un terç d'allò que se va invertir en publicitat. En publicitat se van invertir 2 vegades més que amb allò que van gastar-se fent la pel·lícula. Per tant, això també és entendre com funciona aquest mercat.
Dit això... xerram d'altres pel·lícules. Vinga. Bé, d'una altra pel·lícula. Fem una pausa i tornem.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, com va? Som en Jaume Oliver i el meu moment tento és quan jugo a futbol, sora baixa, i és un moment en el que puc relaxar-me i evadir-me de totes les altres coses que me preocupen durant el dia.
IB3 Ràdio és
Servei públic.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Greix o grassa? En alimentació i gastronomia, la matèria orgànica que no es dissol en aigua es diu greix. Greix animal, com el saïm, greix vegetal, la margarina, o ric en greix. Ara bé, quan volem indicar que un aliment conté greix, fem servir l'adjectiu gras o grassa. Vegem-ne alguns exemples. Aquest és un preparat alimentari gras. L'oli d'oliva i del bocat són aliments grassos. El formatge gras es fa amb llet sencera. En canvi, per parlar de la textura o la naturalesa del greix, l'adjectiu corresponent és greixós o greixosa. I direm, la pasta de les rajoles té una textura greixosa. La nata té una consistència greixosa. I terme explicat, terme acabat.
Subjectiu amb Eugènia Sampedro.
I d'ací, Eugènia, hem de parlar d'una pel·lícula que s'estrena demà.
Sí.
I veurem com anirà de taquilla aquesta. Sí. També sempre hi ha ganes quan s'estrena una pel·lícula en Pedro Almodóvar.
Sí. Sí, la veritat és que sí. De fet, jo, des que faig feina a Cine Ciutat, ja he vist una estrena, la d'abans, la de Madres Paral·leles, i vaig flipar també amb el nivell de recaudació. O sigui, és un director que agrada i que quan estrena pues fa també... Mou gent, masses, no? Tantes com en Torrente.
Clar, això t'anava a dir. La gent que va a veure Torrente és la mateixa que va a veure Pedro Almodóvar?
Uf, jo crec que no. Però clar, no sé.
No sé.
Jo crec que no, la veritat és que no. Però podria passar. Podria passar que un 20% fos el mateix públic.
Jo he vist Torrente i, mira, i vaig a veure Almodóvar.
Sí, tu formes part de lo millor que 20%, 30, no sé. Uh-huh. Però és que des de que se va anunciar i des de que... certa gent ha vist aquesta pel·li de crítics i tal, periodistes, diuen que hi ha exactament com a mitja població que li agrada el Almodóvar i l'altre que no. Això també és vera, vull dir...
Podria ser. Tu tens la mateixa sensació que jo, sense haver vist res, eh? Que Amarga Navidad és com a la segona part de Dolor i Glòria?
Sí, sí, a més això s'està dient molt també. O que el final és igual de bo que el final de Volver. Ara quan venia cap aquí escoltava una entrevista de Quinótico i xerrava molt d'això, que amb aquesta nova pel·lícula, pues això...
No, per ser Dolor... temàtica, un escriptor en crisi que ha d'escriure com passava a Dolor i Glòria el procés creatiu, també fet matèria cinematogràfica que s'allunya una mica d'allò que va ser Madres Paral·leles. És com si fes una... Allò que li va quedar per explicar, allò que ha après en aquests anys, si ho volgués explicar ara en aquesta pel·lícula.
Sí, jo crec que sí. De fet, també diuen que Amarga Navidad hi ha molt de moltes altres pel·lis, no només de Dolor i Glòria, sinó que hi ha com un recull de certes pel·lícules que a lo millor tenien trames com inacabades o que no estaven del tot desenvolupades i que ara aquí sí.
També... Ja ho fa ell en el seu cine, eh? Perquè, per exemple, jo que som molt de La Flor de mi secreto, hi ha un moment en què Amanda Gris explica un argument una mica xungo a la seva editora i aquest argument és després Volver, per exemple.
Sí, veus?
Que ell se retroalimenta molt de les seves pel·lis, sí. podria ser.
De fet, també he sentit que diuen que és autoficció i jo no sé si se veu d'acabar realment. O sigui, tenim aquí la sinopsis, però per el que jo he sentit... Hi ha una directora que està fent cine i a la vegada s'està escrivint un guió i són com dues històries que s'entrellacen entre elles i que conten algo com molt potent i sabeu que en Almodóvar no és que hagi hagut de demanar disculpes ni molt manco, però sí que ha reconegut que tota la seva filmografia, que jo no ho sabia, però m'ho podia imaginar, està basada en històries que li arriben d'alguna manera de la seva gent més propera. I...
Bé, de fet,
i amb aquesta, xerra d'ell.
D'ell, exacte. Sí. Ell ho ha dit sí. A qualque entrevista que li han fet ara aquests dies, sí. Que hi ha molt de biogràfic seu propi en aquesta pel·lícula.
Sí.
Ara veurem. Ara... que sí que no és seu, però bé, sí. En tot cas, aquest director de cinema un poc atormentat és un dels personatges, no?
Sí, que de fet és un actor que jo no el tinc molt en el radar. A ells sí que sé qui són, que són la Bàrbara Leni, Aitana Sánchez Gijón, la Victoria Luengo i la Mirena Smith, i després estan Leonardo Sbaraglia.
Aquesta és el que fa de director de cine.
Sí. Ja sortia Dolor i Glòria, és de Plata Quemada, és de la pel·lícula aquella que estava un arbre. Immortal, Invencible.
Ara no sé quina me dius.
És que no tinc el mòbil, però sí. Aquesta.
Intacto.
Ah. Intacto era la pel·lícula. Molt bona, també.
No l'he vista.
I també hi ha l'actor català en Quim Gutiérrez.
Ah, sí, és vera.
Molta de gent debuta en Almodóvar. Sí. Bàrbara Lenin, Quim Gutiérrez, la Victoria Luengo, també en Patrick, és que sortia en aquesta sèrie d'època.
Patrick Criado.
Exacte.
Sí. No, Rosy de Palma també surt.
Sí?
No, Carmen Machi. També he sentit que té com Antonio Ara, que aquest actor a mi m'agrada molt, el vaig descobrir una pel·lícula, una òpera prima d'una directora andalusa.
És a dir, que té molt de personatges.
Sí. I sabeu que també té una mica de comèdia. I ell mateix ha reconegut que tot lo següent que ve, que serà molt perquè està en un moment vital com a molt bo i té com moltes ganes de crear, hi haurà molta comèdia. Molta comèdia, i a partir de setembre...
Esperen que no sigui con los amantes pasajeros o comèdia, també t'ho dic.
A lo millor xerro un poc més de pues Mujeres al Borde.
No sembla que hi hagi molta comèdia. No. L'escoltam?
Sí.
Ara podeu jutjar vosaltres mateixos.
Me quito el albornoz.
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar?
Me dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
¿Son tumbas?
No, se llaman socos.
Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo...
I d'això, de moment... Bé, toc d'humor, d'aquest humor d'anar a Almodóvar, sí, no?
Sí.
Molt propi,
en la Carmen
Machi.
Sí. Ara xerràvem de la banda sonora, que a mi en Albert Iglesias me fascina. Mm-hmm. També en Julio Medem fa feina amb ell.
I que també té un estil com molt reconocible. Sí. És a dir, quan tu escoltes una banda sonora d'Alberto Iglesias, saps que et seva.
Sí,
ho pots intuir,
sí.
Encara que no hagis llegit la fitxa tècnica, mm-hmm, que la banda sonora et seva. Jo només espero, com que tu no sortin a Rosia de Palma, no és per tornar a La Flor de mi secreto, però que tingui qualque escena com ses que va compartir en Chuslán Preave, que jo crec que és de lo millor de sa peli.
Sí. Ja veurem. Amem. No sé quin personatge deu interpretar, però...
Haurem d'esperar demà.
Haurem d'esperar
per
demà. Jo tinc moltes ganes d'anar-hi. Vaig amb ma mare i sa meva tia.
Jo fa temps que no vaig a una estrena i aquest cap de setmana, que tindré una mica lliure, crec que diumenge, aprofitaré per anar a veure Amarga Navidad. Bàsicament sí, perquè no m'ho contin. Perquè ara, com que vivim en aquesta època de multi-spoiler, que només que obris Instagram, jo no sé si gent com ho fa, ja comparteix escenes, mm-hmm, comentaris, llavors trossos, dius, però men, per favor.
Ja, jo abans de dedicar-me a això era una persona que abans d'anar al cine triava una peli, pues, per lo típic, te mires la sinopsis i també, pues, amb qui l'ha dirigit o qui l'ha escrit i tal. Ara amb aquesta feina m'és completament impossible i me fa moltíssima ràbia sobre tantes coses de Amarga Navidad, perquè demà la miraré amb uns altres ulls. De fet, en Jaume Carrió avui m'ha dit, jo crec que no t'escoltaré, i jo l'he animat a que no m'escolti, perquè, i en aquest sentit,
no
és com jo. Clar.
I tot li demanen al Almodóvar, no és molt mala època per estrenar una pel·lícula que es diu Amarga Navidad, ara que som dia 20 de març.
Sí.
I diu, no, però només surt de fons.
Ja.
Nadal. Diu, com que hi ha imatges de que sí, que se nota que és Nadal perquè hi ha llumets i coses, sí, sí, d'aquestes. Però ja està.
Bueno, sí, pot ser. No sé per què han triat aquesta data, tampoc, però és veritat que crec que és una bona, sí, època.
Però de no fet... seria millor per Nadal?
Home, sí, amb aquest nom.
No ho sé.
Sí, sí.
Per què no l'han estrenada per Nadal?
No ho sé.
Doncs perquè no... per un tema de distribució, suposo que no li, sí, convenia competir per Nadal en pel·lícules que són més per, per públic infantil o juvenil.
Sí. O, a lo millor, algun tema de postproducció, com ara mateix està en Ruben Östlund, que és un director que a mi m'agrada molt, que creu que no arribarà a Cannes perquè la pel·lícula no està acabada. Pot ser, a lo millor, també, per això.
Ara que dius això de Cannes, aquesta setmana en Maria Guerra, crec que era, li feia una entrevista meravellosa a l'Escrip, i parlava de tots els premis que no té per haver-se equivocat a l'hora de presentar pel·lícules.
Això era el Almodóvar.
Sí, que deia, sí, que, per exemple, quan va anar La mala educació, que en Quentin Tarantino era president de jurat, quan va sortir i va dir "It's a fucking masterpiece", i ell anava fora de concurs. I ell no va voler anar a concurs perquè en aquell moment no se sentia com a per, com a per concursar, i diu... crec que he perdut la meva palma d'or de Canes.
Home.
Ara que li hem demanat per el lleó d'or que li van donar a Venècia, sí, per The Room Next Door.
Sí.
Que a mi The Room Next Door me va reconciliar una mica amb ell, perquè les darreres pel·lis, Madres Paral·leles, ho he trobat
tot.
Meam, té un estil, té una escriptura, però hi ha moments que també et cinema que fas una mica avorrito, que ja no conta res que no hagi contat altres vegades. Ja. Però això m'ha fet tantes ganes d'Amarga Navidad. Per tota la gent nova que ha fitxat, i per veure més si et cert que ha fet una volta de rosca per lo que era fins ara el seu cinema.
Sí, per tornar ahir mateix. Això diuen molt, que és una pel·lícula que està feta per la gent almodovariana.
Ja, però també és un... mira, amb això s'assembla molt a Santiago Segura. Són dos directors que no duen molt bé la crítica, constructiva o no. I clar, se fa molt complicat si cada vegada que fas una pel·lícula tothom t'ha de dir que és una masterpiece. És que no sempre... és que fins i tot... un pastisser, per molt per mà que tingui, fer una coca bamba, hi haurà un moment que la coca se li cremarà, li quedarà crua, o el sucre no tindrà la mateixa qualitat, o allò que tu vulguis, però la coca no li quedarà ideal.
Doncs
el cinema, que és encara molt més artesanal i que conjumina com a molt més de factors, no, és habitual que una pel·lícula no surti redona, i també acceptar-ho és una manera de poder créixer, però, clar...
I lo que tu deies...
No sempre passa que et sentin aquest tipus de crítica.
Sí, i lo que tu deies, que ara mateix avui en dia, quan algú que anà al Almodóvar en una pel·lícula, el dia següent, o fins i tot ja des de fa dues setmanes, no tornen de sortir fotogrames, crítiques de no sé qui, de no sé quanta, entrevistes, tal i qual, i clar... és vera que ara mateix no, però hi ha hagut setmanes, fins i tot mesos, on els cines estan molt aturats perquè no hi ha una estrena que sigui realment important, entre cometes. Si la gent comença a xerrar i comença a dir, pues, si és bona, si no és bona, si tal, la gent que no sol anar al cinema no hi anirà perquè ja veuen que no és una bona pel·lícula, per lo que se diu. I clar, això també és una pena. A dia d'avui tot funciona, me sap greu dir-ho, però per xarxes socials... les crítiques, les catifes vermelles, sos... ara mateix me sento un poc Isabel Coixet, que està, ella està avorridíssima de les catifes.
De
sí.
Ja, de les entrevistes que te fan, però mira, en Torrente, no, ja. No, no ho ha fet així.
Ja.
També.
Sí, però també ja feia, però feia setmanes que bombardava per tot arreu dient que no faria promoció, que també és una manera de fer promoció.
Exacte, sí, totalment. Sí. I que sí, que ja tens producte fet, tot i que en Almodóvar també tens producte fet, de fa estona. I sí que és vera que llegim que és una pel·lícula que és... que es torna en això a Almodóvar més autèntic i que en Bárbara Leni està espectacular.
Ja.
He vist també en el trailer les imatges on han enregistrat, que és com a, sí, de color negre, que apareix les Canàries, no sé on és.
Ja, no ho sé. L'altre dia estàvem amb en Javier Pachón, el meu company de feina, i mos va botar una notícia de l'última hora que xerrava de Bárbara Leni, que deia que un dels seus jocs preferits de Mallorca a Cine Ciutat.
Ah, sí?
Sí, surt ella davant Cine Ciutat, sí, sí.
Ha vengut a Cine Ciutat.
Sí, segur que sí, però clar, si en Javi no ho sap, segur que això ja era quan encara eren a Renoir, i surt ella fa un munt d'anys, no sé, va ser molt curiós, sí.
Que bo.
Sí.
Doncs ja ho sabeu, Amarga Navidad, ara és un bon moment per anar a veure aquesta pel·lícula. Sí. La nova pel·lícula de Pedro Almodóvar s'estrena demà divendres a tots els cines.
Sí, sí. Se podria dir que sí. Sí, segurament. A Cine Ciutat, sobretot.
I a veure què tal, ja sí. L'anem a veure. I per cert, no hem parlat dels Oscars, vas quedar contenta?
Sí, jo sí. Sí, 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 molt. La veritat és que sí. Me va agradar moltíssim el premi a Valor Sentimental. Me va agradar moltíssim també els 6 premis que va rebre en Paul Thomas Anderson. Crec que ja li tocava després d'una filmografia tan potent. Me va agradar també veure com després de la gala en Michael B. Jordan se'n va anar a una hamburgueseria low cost, sí, a fer-se una hamburguesa.
De la penxada de fang, sí, que va passar aquell home.
Sí, me va fer pena no l'Iber Lasher.
Ja,
això és així. Sí. No sé, a vegades en un entorn com tan desconegut realment i tan fora del nostre alcance, veure com algú tan proper és allà i fa un tipus de cine tan...
arriscat.
Tan arriscat i no guanya, bueno, el fet d'estar allà, de ser allà, ja és suficient.
I vas anar a veure-ho en el CSAC?
Sí, fins les 6 de matí. De fet, encara Rosa, que és cansant, si vols dir que en sèrie estic morta. Com és possible? No sé, té 27 anys. Però estic destrossada, sí, sí.
I de descansar, molta gràcia, Eugenia.
Gràcies a vosaltres.
La setmana que ve. Ara adéu. Tornem.
Petres Ràdios, coneixement.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara hem de parlar de l'orquestra Huracán Menorquina, perquè és l'orquestra més antiga en actiu de les Balears fa 50 anys.
Amores que se lleva el viento, que serán recuerdos de mi juventud. Amores que serán momentos, recordar el tiempo que quisiste tú. Amores que son de la vida, que nada puedes hacer por cambiar. Amores que se lleva el viento en cualquier momento y en cualquier...
50 anys i més de 5.000 concerts de rebeldes i hotels. Nascuda l'any 1975, que és mitjorn gran, l'orquestra Huracán continua sent això, un huracà cada estiu arreu de Menorca. El teclista Miquel Pasqual, Pere Sales i el vocalista Rudy Velasco i Antoni Rodrigo Poppi són testimoni de com ha anat canviant Menorca en mig segle. Abans havien dit censur, en referència a la seva procedència del centre i sud de l'illa, quan encara és mitjorn gran depenia del Mercadal. I no era un municipi independent. Era el 1974, però els censurs van durar ben poc i un any després es van reconvertir en l'Huracán, que encara són. Aquest estiu varen celebrar 50 anys. Amores que se lleva el viento, que sentim, de la Quinta Reserva i que va treure el 1974, és un dels seus moments més celebrats sempre.
I nosaltres en volem parlar amb en Miquel Pasqual, un dels membres de l'Orquestra Huracán. Com estàu, Miquel? Benvingut. Com et sentiu, Miquel?
Si podem contactar amb en Miquel, que és un dels membres de l'Orquestra Huracán, que va néixer, com demanen, el mitjorn gran, aquest poble de Menorca, i que du més de 5.000 concerts.
5.000 nits d'il·lusió i de ganes. És que són molt de concerts, però clar, és que 50 anys són molt d'anys.
I de temassos, sí, que veig que ara mirarem de contactar amb ell, perquè veig que tenim un problema tècnic. Doncs això, que són molt de dies, moltes hores, moltes cançons, i m'agrada molt el repertori, t'encantaria, Xisco. Abans l'he mirat una miqueta. Maria, d'Enriqui Martín.
Pens que aquest estiu podrien anar a fer un cap de setmana a Menorca.
Per favor.
Quan s'orquestra Huracán tocàs per poder ballar, perquè no hi ha res com una rebel·la amb una bona orquestra. Sí, perquè poden tenir content una amplitud de públic extrema, perquè des dels nins fins en Espadrí poden tocar tot el repertori que se necessiti.
És així. Ara sí que poden contactar amb en Miquel Pasqual. Com està, Miquel?
Bones tardes, molt bé, i vosaltres?
Molt bé, moltes gràcies. Quina il·lusió. No,
a vosaltres, gràcies a vosaltres.
Home, que 50 anys no se fan cada dia.
No, això sí que es ve, això sí que es ve. Nosaltres vam començar l'any 1975 i ja ha plegut, eh?
Sí, sí, sí. I la gent vos té molta estima perquè heu tocat per tot a Menorca.
I sí, bueno, clar, fa tant d'anys fèiem un tipus de música verbenero total, o sigui que verbenes, i clar, i nosaltres tenim, com deu, pues, gent de fiats, hasta 3 i 4 generacions que venen, a veure mos, en venen els avis que venen, que duen els nets, i la música, pues, la música de verbena agrada molt. Anem a tots els pobles de Menorca, pràcticament a totes les festes. Bueno, i clar, i la gent m'ho coneix, això sí, això és la veritat, a Menorca m'ho coneixen, sí.
Home, i clar, i a Mallorca, que també heu vengut, o no?
A Mallorca hem vingut, també, un pic que deis vosaltres, una vegada hem estat a Mallorca, i fa molt d'anys, devia ser l'any 2000, amb el canvi de bieni, de segle. Canvi de segle.
Sí. Mira, Miquel, heu de tornar, perquè ara, en aquesta gira de 50 anys, s'ha de celebrar. I com decidiu el repertori? Perquè ara diuen en Xisco, t'encantaria les cançons que fan.
No, nosaltres fèiem cançons antigues, vam, no sé. Per exemple, Sweet Caroline, que fa anys que la tocam, pues ara fa uns anys s'ha posat molt de moda, no? Mm-hmm. Bueno, pues una cosa, Mi Gran Noche, d'en Rafael, cançons, un compàs doble, un vals, bachata... ara, per exemple, estem provant tres o quatre cançons un poc discotequeres dels anys 80, 79, 80. I fem quatre o cinc cançons amb un popurri. Bueno, i sempre anem fent coses, perquè la gent... El que no fem massa és el d'avui en dia. Això d'avui en dia no. Aquí no m'ho sé dedicar amb gent, però bachata... cúmbies, això feim de tot, això feim de tot. Uh-huh. Calcuna d'en Tomeu Penya, també en feim calcuna, o sigui que...
Miquel, i quina cançó no pot faltar mai a una rebel·la? És a dir, que dia rere dia, concert rere concert, sempre que toques l'orquestra Huracán, vos la demanen?
La que sempre mos demanen és Amores que se lleva el viento. Això...
Aquest és el hit.
Sí, sí, nosaltres... Hola, mira, jo t'ho contaré una cosa ràpid. Vaig dur un disco de la Quinta Reserva quan jo vaig fer Emília Palma, l'any 77, el vaig dur aquí. Allà hi havia Amores que se lleva el viento, des d'entonces la feim, i s'ha convertit en un hit de nosaltres, sempre la gent, Amores, li diuen Amores, Amores que se lleva el viento, no, Amores, Amores d'Huracán, Amores, i no és d'Huracán, Huracán no té cap cançó pròpia. Ara es ve que... Bueno, és una mentida, perquè ara tenim un baixista nou, en Beck Camps, que fa un parell d'anys que estan nosaltres, 74 anys té, no us penseu que nosaltres som tots jovenets, eh? I aquest ha fet un quants de discos seus i tot això, i té una cançó que la vam posar, que es diu Els Turistes, està moltíssim bé, l'hem incorporada, és una rumbeta, i aquesta és nostra, però... L'un de més, nostre, o d'en Beb, més ben dit. Però nosaltres només feim cançons... No feim cançons nostres pròpies, mai. So.
Bé, però animau per allà on passau i segur que tots aquests concerts ho feu feliç a molta gent i la gent balla.
Sí, sí, sí. Això sí que ho podem assegurar, que la gent s'ho passa bé, ho veiem, se nota. Nosaltres també ens ho passem bé i tal vegada també ho transmitim, que ens ho passem molt bé. La gent balla molt amb nosaltres. Enguany ja tenim 4 o 5 ajuntaments que en aquestes altures ja han contratat les festes d'enguany i això ens dona molta alegria. Ara també dia 28... de cap mes, estarem a mitjorn a una cosa que organitza l'Ajuntament, bueno, organitza el Consell Insular, que es diu la Fireta, una cosa de... I nosaltres actuarem a l'Axis també, com un tardeo d'aquest en el poble, bueno, i sempre estem fent cosetes i bueno, i ens ho passem molt bé, de moment tenim moral de...
I se nota. I tu què toques, Miquel?
Toques piano, està clar.
I saps de música o tens un altre ofici?
No, jo tinc un ofici. Jo he estat sabater tota la vida i som el mig dueño de les barques Mibo, que altres vegades ens vau fer qualque reportatge i tot això.
Sí.
Però jo tot, nosaltres tots, tota la vida, amb els músics hem fet feina. Tenim el nostre ofici. I som músics autodidactes, o sigui, gent que, pues, la paraula, ja ho diuen, o sigui, nosaltres no hem estudiat, no hi ha cap músic d'altres. Hi ha un altre pianista, som dos pianistes, l'altre sí que ha estudiat un poc, però, bàsicament, jo no he estudiat mai música, jo toc de oído, que es diu.
Ho feis fantàstic. Miquel, moltes ganes d'escoltar-vos, 50 anys i que em venguin molt més.
Bueno, pues, gràcies a vosaltres.
De l'Orquestra Huracán de Menorca, una ferrada.
Una ferrada molt forta a tots els dients i tots.
Moltes gràcies, Miquel Pasqual, de l'Orquestra Huracán. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una. I en qualsevol lloc